A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i vint minuts no són mai qüestions fàcils d'explicar, sobretot per la seva complexitat tècnica, però ja saben que els especialistes sempre els demanem que puguin ser el més didàctic possibles amb nosaltres a l'hora d'acostar-nos a temes que també tenen una repercussió social molt forta. A l'altre costat del fil telefònic saludem el doctor Pere Domingo, doctor de l'Hospital de Sant Pau i president del 5è Congrés GECIDE que comença demà a Sitges. Doctor Domingo, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
La SIDA és ara una malaltia crònica.
Així és, gràcies als tractaments dels que disposem des de l'any 96.
La qual cosa no vol dir que no deixi de ser una malaltia.
I tant.
I no sabem fins a quin punt el fet que sigui una malaltia crònica ha relaxat, no sé si dir, la prevenció, la necessitat de prevenció, o fins a cert punt també les actuacions o les conductes.
És cert que abans de l'any 96 la gent es moria, i per tant això era una malaltia que feia molta por, i indubtablement després de trobar un tractament no curatiu, això val la pena recalcar-ho, és un tractament que permet controlar però que no cura la infecció, no és erradicador, això ha fet que es relaxi una mica. De totes maneres, m'agradaria dir una cosa. Escolti, tenim mesures de prevenció que són eficaces, que sabem com funcionen. Que això es traslladi a les conductes de la gent, aquest és el gran repte. Que el que sabem i el que coneixem que funciona ho puguem traslladar a les conductes de la gent. De totes maneres, també he de dir que la conducta d'una persona en particular, clar, és un problema individual.
Un problema de responsabilitat.
Moltes vegades d'elecció, que cada qual pot fer allò que li sembla, però en aquest cas la gent que té risc d'adquirir aquesta infecció ha de saber que, d'alguna manera, si no fica els mecanismes de prevenció adequats, el risc s'incrementa.
Perquè aquestes alçades de les investigacions, doctor, i en aquestes circumstàncies de la malaltia, una malaltia crònica, com acaba de dir el doctor Domingo, la infecció no es cura, però es manté a ratlla, i ara, a hores d'ara, es pot dir obertament que ningú es pot morir així de la sida com podia passar fa 15 anys o 20 anys enrere. La conducta de prevenció, o les bases de la prevenció, són les mateixes ara que fa 15 anys o 20? El discurs pot ser més o menys el mateix des del punt de vista de prevenció de la sida?
Jo crec que les mesures de prevenció són pràcticament les mateixes, excepte una, que és el tractament antirretroviral. El tractament antirretroviral, a més de ser un tractament que el que fa és que el virus a la sang es quedi indetectable, aquest fet fa que l'individu sigui molt poc capaç de transmetre aquesta infecció. I, per tant, és un mecanisme també de prevenció de la transmissió de la infecció en si mateix. Aquest és un element diferencial. Malauradament, allò que tothom espera, que és trobar una vacuna, encara estem certament una mica lluny d'això.
Perquè aquesta circumstància que vivim ara d'una malaltia crònica que pot ser controlada, esclar, pels científics no n'hi haurà prou, però moltes persones poden pensar, mira, si jo puc continuar vivint d'aquesta manera, el dia que hi hagi vacuna, doncs ja hi haurà vacuna, però mentre jo pugui anar vivint amb una qualitat de vida que em permet ara la tecnologia, els avenços en la investigació, jo ja en tinc prou? És una bona manera de pensar-ho o no?
No, jo, vamos, des del meu punt de vista no. O sigui, la millor situació, per entendre'ns, és no estar infectat. Perquè llavors no necessites tractament. Sempre que tinguis la infecció té una sèrie de conseqüències pràcticament sobre tots els òrgans i sistemes de l'individu. I aquestes conseqüències són negatives i, per tant, és un preu que es paga per la infecció. A més, la infecció s'associa a moltes altres, diguem-ne, condicions que són pròpies de l'envelliment i que amb la nostra població tenim amb més freqüència i que també necessiten tractament. I finalment, el tractament antiretroviral no és gratis. No només em refereixo als diners, em refereixo de que no és gratis en termes de toxicitat. Tingui en compte que és un tractament que s'ha de prendre tota la vida. I, per tant, vol dir que la toxicitat que és pròpia d'aquest tractament s'acumularà al llarg de molts i molts anys. I això també pot tenir conseqüències negatives.
Prevenció comença amb P de preservatiu.
Pues sí.
Aquesta equació és la equació bàsica per a la prevenció, sí?
I tant. Tot el que siguin mecanismes de barrera que facin que sigui molt poc probable o impossible que passi el virus. He pensat que aquest virus només té un reservori, de moment, i que coneguem, que és l'home. Per tant, la transmissió només pot ser d'home a home o d'home a dona, d'individu a individu. Per tant, si fiquem una barrera que faci que aquest pas no es produeixi, estem prevenint la infecció. A més, com li he dit abans, el tractament antiretroviral de la persona infectada i que estigui amb càrrega viral indetectable també és un element de seguretat per tal d'evitar la transmissió.
Us agradaria que aquest missatge tan clar de les dues P's, de prevenció i preservatiu, hagués quallat encara més que el que ha arribat a quallar?
Sí. I tant. No tindríem infeccions noves i, de fet, les estem veient cada any. És a dir, si la prevenció fos idealment perfecta, no veuríem nous infectats, i no és el cas.
I per què passa, doctor Domingo, quan sembla tan clar, tan entenedor, des de fa tants anys?
Com li he dit, el coneixement hi és. Vull dir, només cal que es doni una volta per internet per veure de que el coneixement hi és. Ara bé, com traslladar aquest coneixement a un canvi de conducta? Aquest és el repte. Com dic, la transmissió, bàsicament en aquests moments, és una transmissió sexual, i això forma part de l'esfera íntima de les persones, i tal vegada els canvis en aquesta esfera íntima segur que no són fàcils, però s'han d'implementar si hem d'evitar la infecció.
Una extrapolació amb tots els matisos. Voleu dir que hi ha persones que no volen utilitzar el preservatiu, com pot haver persones que no volen deixar de fumar, com pot haver persones que assumeixen determinats riscos per mort de...
I tant.
Sí?
I tant.
Per mort d'establir unes prioritats que són les que ells creuen que són seves i només seves i ningú hi pot influir?
Sí, però, clar, tot això es pot pensar o es pot veure de moltes maneres. Transmetre aquesta infecció és no transmetre una grip, per entendre'ns. I tenim poc a evitar, és una infecció greu que, com he dit, no té cura, i té unes conseqüències a llarg plaç, algunes de les quals encara no coneixem del tot bé. I, per tant, és algo que la persona que ho té hauria de pensar en la probabilitat d'evitar aquesta transmissió.
El Congrés posarà sobre la taula tres matèries clau, ens diu la nota de premsa: el diagnòstic precoç, les coinfeccions i l'envelliment. Fa un moment el doctor Domingo feia referència precisament a un d'aquells factors dels quals no se n'ha parlat mai massa, que és com envelleix una persona que tingui el virus de la sida. Ho heu apuntat d'alguna manera? Tots aquells, diguem-ne, símptomes clàssics de deteriorament de salut quan ens fem grans, hem de suposar que s'agreugen amb persones que ja, com heu dit fa un moment, tenen un tractament dia a dia de per vida i pateixen la malaltia, no?
Efectivament. Fixi's que de totes maneres val la pena recalcar de que el fet que aquestes persones infectades estiguin envellint és conseqüència de l'èxit del tractament antiretroviral.
Exacte. És la paradoxa, això, eh?
Sí. Abans les persones aquestes, malauradament, tenien un curs que les portava a una mort certament prematura. L'èxit del tractament antiretroviral permet que envelleixin, i permet que envelleixin adquirint moltes de les malalties o de les, que nosaltres diem, de les comorbilitats que són pròpies de l'envelliment. I sembla de que això de vegades ho fan d'una manera més accelerada, diguem-ne, que la població no infectada.
És a dir, una persona, per exemple, un dels clàssics de quan una persona es fa gran, els problemes de pressió que pugui haver,
Problemes, miri, els problemes són variats, però bàsicament diríem problemes de risc cardiovascular, problemes de renyó, problemes d'osteoporosis, problemes hepàtics, problemes de tal vegada de deteriorament neurocognitiu, també. Vull dir, és tot el conjunt de coses que es veuen amb el procés d'envelliment i que amb els nostres pacients apareixen de vegades amb més freqüència i de vegades amb un cert adelanto respecte a lo que els tocaria per edat cronològica.
D'acord, us ho preguntàvem a partir d'una... Vaja, segurament entre les persones de més edat i posarem allò un medicament d'aquells que habitualment les persones de més edat en tenen prou coneixement, com el Sintron, per exemple. I quan van al metge li diuen, si vostè pren Sintron, poca cosa més pot prendre, vagi en compte. Una persona, per exemple, que es pugui trobar, doncs, en un cas de ser malalt de la sida i en algun moment es vegi obligat també a prendre algun altre tipus d'especialitat farmacèutica per controlar qüestions de cardiovasculars o qüestions de ronyó o qüestions d'altres òrgans vitals quan es fa gran, ho deu tenir bastant més difícil per poder-ho fer, no?
Diríem que ho té una mica més difícil, perquè el problema que tenen que té ajuntar medicacions, siguin aquestes o siguin unes altres, sí, jo crec que és un problema genèric, són les interaccions. Hi ha medicaments que entre ells no es porten bé. Hi ha altres medicaments que no hi ha problema per donar-los junts. Però, amb això, amb el cas dels antiretrovirals, tenen interaccions amb molts altres medicaments, i això és una parcel·la que hem de vigilar específicament amb els pacients. Ho veiem perquè, quan hi ha interaccions, pot ser que baixi l'eficàcia o que augmenti la toxicitat del medicament.
I cada persona és un món, doctor.
Oi tant. No hi ha malalties, hi ha malalts. Aquest és una frase que hem sentit dir moltes vegades i que és ben aplicable als nostres pacients.
Posaran vostès també sobre la taula el diagnòstic precoç. Uh-huh. Ara, la forma més fàcil de poder saber si una persona està infectada per al virus de la immunodeficiència humana, quin és?
Bueno, és una simple anàlisi. Es miren, es fa la detecció d'anticossos i posteriorment es determina la quantitat del virus en sang, però la rutina bàsica és fer detecció d'anticossos enfront aquest virus, el virus de la immunodeficiència humana.
Aleshores, quan vostès parlen de diagnòstic precoç, a què es refereixen?
Ens referim bàsicament a que entre un 30 i un 40% dels pacients que ja arriben diagnosticats arriben tard. I tard què vol dir? Que i han desenvolupat alguna de les condicions, alguna de les malalties que defineixen el SIDA, i llavors ens trobaríem doncs, com abans del 96, o estan en una situació de deteriorament del seu sistema defensiu, que és allò que el virus ataca amb més pressió. I, per tant, això ens condiciona i condiciona el futur del malalt. Per què? Perquè fer el diagnòstic tard fa de que després la recuperació d'aquest sistema de defenses que tots tenim sigui molt més lenta i sigui molt més incompleta. A part, a l'haver arribat amb un nombre de defenses baix, sembla que condiciona que després les comorbilitats, aquestes que parlàvem abans, que relacionen amb el procés d'envelliment, siguin més freqüents amb aquests pacients que arriben tard. I, per tant, aquest és un repte que tenim tots, no solament els metges, sinó també tota la societat i l'administració sanitària en general, de fer, si estàs diagnosticat, el millor és que ho sàpiguis el més aviat possible i segurament que això comporti també un tractament el més aviat possible.
Ho has de saber, però, doctor, perquè tu mateix prens l'iniciativa d'anar a fer-te una anàlisi després d'haver tingut una relació sexual, el que sigui, per exemple, i que et pugui preocupar alguna cosa?
Per exemple. Aquest seria un dels mecanismes, o l'altre és que el metge capçalera o el metge d'atenció primària observi alguna anomalia, bé sigui analítica o bé sigui física, que faci aconsellable detectar-ho. I això pot passar doncs, bé a nivell de, com dic, d'assistència primària, però també pot passar a nivell dels hospitals. Per què? Perquè hi ha condicions que es comparteixen i que són tal vegada difícils. Clar, si, la gent no té per què saber-ho, però nosaltres, els professionals, hauríem d'estar a l'aguait perquè tot aquest cúmul d'infecció oculta que hi ha a la nostra societat pugui sortir a la llum. Per què? Perquè els beneficiats serem tots. Els tractarem més aviat i així evitarem també transmissions.
Com pot sortir a la llum una infecció oculta i a la vegada mantenir la privacitat de qui la pateix?
Jo crec que els sistemes de la privacitat estan garantits per la llei i per tots els sistemes que hi ha de control als hospitals i també assistència primària. En aquest sentit no hi ha cap d'això. Mm-hmm. A més, cal recordar que tots els metges tenim un estem obligats pel secret professional, que ens obliga com si fóssim sacerdots, i per tant no podem nosaltres divulgar cap cosa d'aquestes.
Més enllà d'això. Sí. Us ho pregunto per si des del punt de vista social, a aquestes alçades, la sida encara continua sent una malaltia que estigmatitza d'alguna manera?
Malauradament sí. Jo crec que cada vegada segurament aquest aspecte va millorant, però sobretot depenent una mica del nivell cultural també de les persones que estan enfront, pot encara veure's com un estigma i tant, i tant, i tant. Sí, sí. I de fet, dels pacients, clar, òbviament, no volen que se sàpigui amb raó.
I aquesta és una malaltia que viu somorta o que pot viure somorta durant molt de temps? Sí. Quan fèieu referència als símptomes, una persona pot...
Clar, perquè el gran problema que té aquesta malaltia és que un s'infecta i pot no tindre res. No, pot no notar res.
D'acord.
I això és molt freqüent.
Durant molts anys?
Durant anys, durant fins a 10 o fins a 15 anys pot no notar res. I de cop i volta, quan el deteriorament de les defenses causades pel virus arriba a un cervell, llavors apareix en forma de el que denominem una infecció oportunista o un tumor, bàsicament. I aquí és on es diagnostica. L'ideal és diagnosticar-ho quan encara està asimptomàtic el subjecte per poder-hi fer totes les mesures de tractament que calguin i, per tal, també, des d'un punt de vista de salut pública, d'evitar la transmissió.
O sigui, és una malaltia que no manifesta el risc, de fet.
No.
No. Una persona pot estar-se 10 anys o es pot estar fins i tot 15 anys sense manifestar els símptomes de la malaltia que pot haver contret o del virus que pot haver contret.
No dona cap manifestació fins que és molt tard. Aquesta és el gran problema de la malaltia.
Per tant, una vegada més, això queda molt en mans de la responsabilitat individual de cadascú davant de certes accions de risc que pugui haver pres.
I tant. Sobretot, però també responsabilitat nostra, aprendre a detectar aquest risc quan veus un pacient en l'àmbit que sigui i fas preguntes, el que nosaltres denominem l'anamnesis, això també ens obliga a preguntar per totes les facetes relacionades amb la salut i en aquest sentit l'activitat sexual, si hi és, doncs també s'ha de preguntar.
Mm. I aquí suposo que no val, doctor, allò de dir, miri, només va ser una vegada.
No.
No val, no?
No, és obvi que la repetició de conductes de risc comporta més risc, valgui la redundància, però pot tindre mala sort i haver-n'hi prou amb una sola vegada.
I en canvi teniu aquella sensació que encara s'ha d'incidir bastant més en aquesta consciència?
I tant. Com li he dit, cada any veiem noves infeccions. Si veiem noves infeccions és que, òbviament, hi ha un grup de gent que està infectada i que està transmetent aquesta infecció. I, a més, també vol dir que les mesures de prevenció no s'estan fent de manera adient. I això, tot i que no és una responsabilitat compartida, el component individual té molta importància, perquè al fi i al cap és qui decideix en el moment adequat fer que aquesta prevenció sigui el més efectiva possible.
Precisament ens agafem aquesta reflexió. Ja enteneu una responsabilitat del propi individu, una responsabilitat social, una responsabilitat
de l'administració. Ho ha de promocionar, que les conductes siguin segures, i també una responsabilitat nostra. Nosaltres hem d'informar a tots els pacients de la possibilitat de transmissió si no es tracten adientment.
L'ús del preservatiu o altres mesures de prevenció també genera, ja ho sabeu, determinades reaccions en determinats col·lectius que entenen que davant d'un missatge així també col·lateralment pot haver una certa inducció a la promiscuïtat, etc, etc. Des del punt de vista estrictament dels professionals que es troben en l'àmbit d'investigació de la sida, creieu que s'hauria de fer una certa abstracció d'altres missatges, no sé si dir si ètics, morals o ideològics, i anar a petar estrictament el que és el vessant merament preventiu d'això?
Jo estic absolutament d'acord amb vostè. Nosaltres ens hem de fixar només amb la faceta preventiva i fer abstracció de tot el que siguin judicis de valor. No tenim ni per què entrar en aquests judicis de valor. Nosaltres el que li interessa a nosaltres com a individus, i jo crec que a la societat en general, és que la gent no s'infecti. Per tant, com que tenim mesures efectives, procurem que es facin. Altres judicis de valor, ja li dic, no, almenys jo crec que no són, no són de la nostra incumbència, francament.
Per tant, el repte dels investigadors continua sent trobar la vacuna, i el repte de la societat en general, saber difondre les bones actituds de prevenció davant.
I promocionar-les. I tant.
Doncs, I tant. Aquests són dos reptes que ara hi ha sobre la taula. Una qüestió final, doctor Pere Domingo, tot agraint-li aquest encaix que heu fet en l'agenda per poder parlar de la importància d'aquest congrés i perquè ens en puguem fer una idea, doncs això, a peu de carrer, la importància fonamental d'aquest congrés que comença demà, que plegarà, vaja, els experts més importants de l'àmbit mundial, no?
I tant. Bueno, el congrés aquest és un congrés que es fa amb una periodicitat anyal i reuneix a tots els professionals que estan treballant amb la infecció per VIH i la sida. Jo crec que tothom que treballa en aquest camp, un dia o altre, perquè a vegades també com s'han de quadrar agendes i s'ha de fer de més i de menys, tothom estarà aquí a Sitges un dia o altre durant la durada de tot el congrés. És més, hi haurà més de 500 persones aquí reunides a l'hotel Melià, i té una vocació que en diria holística, que vol tractar tot allò que és important amb el camp de l'UVIH, òbviament fent una mica de prelació, i en aquest moment el que ens interessa per damunt de tot, i vindrà una doctora de Yale a fer una de les conferències plenàries, explicar-nos l'envelliment i l'UVIH.
Una reflexió final: fins a quin punt la crisi s'està notant en l'àmbit de la investigació?
Bueno, la crisi s'està notant molt perquè, com vostè sap, les ajudes públiques són capdals amb aquest sistema. I les ajudes públiques han sofert també les retallades de la mateixa manera que les han sofert, bueno, el reste de la població en altres àmbits. El fet de que hi hagi menys diners per investigar, malauradament, implica de que també hi haurà menys resultats.
Això tindrà conseqüències en el futur, hem de suposar, no?
Hem de suposar que sí. Jo crec que, malauradament, les tindrà, perquè tot i que no som un país extraordinàriament ric i amb un PIB molt alt, és ben cert que aquí, amb totes les nostres circumstàncies, hi havia fins ara una xarxa de recerca, jo crec que molt important, sobretot si fem una relació de cost-eficàcia, el que ens costava i l'eficàcia que donava en termes de generar coneixement i de generar publicacions internacionals. I això, òbviament, si hi ha una davallada de recursos destinats, hi haurà també una davallada de resultats.
La professió es mostra decebuda?
Hi ha un cert grau de pessimisme, diria jo, amb tot el conjunt de no solament de la gent que treballa amb UVIH, sinó de tota la medicina en general.
Per tant, els metges tiren de vocació ara, eh?
Bueno, jo crec que sé que això ha sigut sempre, però és obvi que es necessita més amb els moments més difícils, i aquest no hi ha dubte que és un moment particularment complicat.
En qualsevol cas, demà comença Sitges el 5è Congrés Nacional del GECIDA, la cita científica anual més important sobre el virus, sobre immunodeficiència humana. N'hem parlat amb el president del 5è Congrés, amb el doctor Pere Domingo de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Domingo, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i molta sort en el Congrés.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.